El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Avui, 11 d'abril, es commemora el Dia Mundial del Parkinson, una jornada que vol consciència sobre aquesta malaltia que s'estima que afecta una de cada 100 persones majors de 60 anys. De fet, es calcula que l'any 2030 hi haurà arreu del món 12 milions de persones patint aquesta patologia. El Parkinson és una condició degenerativa, progressiva i crònica del sistema nerviós que altera que genera alteracions en el control i la coordinació dels moviments del cos. El Dia Mundial d'aquesta malaltia se celebra des de l'any 1997 i s'ha escollit aquest dia tot recordant el naixement de James Parkinson, el neuròleg britànic que va descobrir aquesta patologia. Avui al Cafè de la Ràdio, per parlar-ne, ens acompanya l'Anna Ruiz, que és neuropsicòloga de la Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Comencem, si et sembla, definint una mica, no? Perquè segurament és d'aquestes patologies que tothom té una visió preconcebuda, no? Però què és exactament el Parkinson? Què hem d'entendre com a Parkinson?
El Parkinson és, com has dit, una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós central. És una malaltia crònica i, per tant, no té cura, i evoluciona de forma progressiva i lenta. És la segona causa de diagnòstic de neurològic després de la demència tipus Alzheimer en persones majors de 65 anys.
Uh-huh. Per tant, explicant una mica això que dèiem, no? Una de cada 100 persones majors de 60 anys que es veuen afectades doncs, per aquesta patologia. De quina manera afecta els pacients? És a dir, això que explicàvem ara com en clau definició, no? De quina manera ho noten els pacients?
Uh-huh. Els primers símptomes del Parkinson no són pròpiament símptomes motors com tothom pensem que és un Parkinson, no? Tothom que té Parkinson no tremola, per exemple. Els primers símptomes serien símptomes que apareixen entre els 5 i els 10 anys abans que es faci el diagnòstic, i són símptomes com podrien ser la pèrdua de l'olfacte, estrenyiment, tenim símptomes també amb alteracions del son REM, un 40% dels pacients presenten depressió, i els dos últims símptomes que s'han trobat en aquests últims temps són l'epilèpsia i la pèrdua de l'oïda. Com pots veure, són símptomes que no tenen res a veure amb el moviment, i això fa que el diagnòstic es demori d'un a tres anys en cada un dels pacients, i concretament la Societat Espanyola de Neurologia veu que un 50% dels nous casos que han hagut en aquest any passat encara no estan diagnosticats. Per tant, això és una dada important, no? I ara, si vols, t'explico una mica els que són més propis del Parkinson.
Uh-huh. Clar, però el que veig és que són sintomatologia, no?, que si la tens de forma separada o fins i tot de forma conjunta, com a pacient no tens per què associar que t'està passant una cosa així, no? Jo penso, tens estrenyiment i alteracions del son, poden ser 40.000 coses diferents, no? I segurament no saps on anar a demanar ajuda, no?
Exacte, és això, no? Aquestes tipus de sintomatologia es pot associar amb moltes altres tipus de patologia que no tenen per què ser un Parkinson. Llavors, sí que és veritat que el que s'aconsella és tenir més consultes de cara a especialitzades en els trastorns del moviment, no? Que serien els que et podrien orientar a nivell hospitalari si fa falta, no? I una mica estudiar el cas de cada persona.
Clar, llavors una mica pel que m'estàs dient, 50% de nous casos diagnosticats aquest any no estaran diagnosticats, perdó, uh-huh. 50% dels casos nous no estan diagnosticats.
Correcte.
Per tant, estem parlant que és una malaltia que té clarament un infradiagnòstic, no?
Té un infradiagnòstic, no? I això s'ha de vigilar molt perquè, clar, els pacients no reben el tractament necessari durant les fases més precoces de la malaltia, les quals serien més important, no?, tenir aquest diagnòstic, no?, i saber que la malaltia hi és present i poder posar-hi un tractament.
Perquè com es diagnostica el Parkinson?
El Parkinson es diagnostica mitjançant la història clínica del pacient i proves més de neuroimatge, no? No hi ha un biomarcador específic per poder diagnosticar el Parkinson. Llavors, a través de la sintomatologia que va presentant el pacient al llarg de l'evolució.
Clar, però llavors anem una mica cegues, no? Perquè si el pacient comença amb aquesta pèrdua d'olfacte, venint d'on venim, per exemple, amb la pandèmia, no? Uh-huh. Fins i tot amb alteracions del son, amb una depressió, probablement els professionals de l'atenció primària necessitarien també més informació per poder anar directament cap aquí, no?
Exacte. Llavors és quan ja va evolucionar la malaltia, és quan presenten ja els símptomes més motors propis de la malaltia de Parkinson, que és quan es fa més evident que existeix aquesta patologia, no? Els símptomes motors doncs, són això, tremolor, que no tothom tremola, com he dit abans, en el Parkinson, alentiment, rigidesa, dificultats per mantenir la postura, dificultats en l'equilibri, la qual cosa genera caigudes, també dificultats en la marxa, tenen una marxa típica del fastineig, no? Que és una marxa lenta, amb passes molt lentes però molt ràpides, que genera bloquejos. I llavors també hi ha els símptomes no motors, que serien apatia, una expressió facial com sèria, no? No tenen expressivitat facial, un baveig, un cert baveig. També tenen alteracions cognitives, no? Alteració de la memòria, l'atenció, amb funcions executives, com poden ser la capacitat per planificar, per organitzar. Per tant, és una malaltia amb un espectre de sintomatologia bastant àmplia.
Uh-huh. I tot plegat, quan arriben aquests efectes motors, no? Això que explicàvem, o aquests no motors tan clars, és quan la malaltia ja s'ha desenvolupat de forma notòria?
És quan la malaltia, podríem dir, que afecta més significativament a la vida dels pacients, no? Fins als primers anys de la malaltia, quan es dona un tractament, no? Els pacients poden continuar a fer la seva vida normal, val? Si hi ha pacients que treballen, no? Perquè cada vegada es diagnostica amb edats més joves, doncs poden continuar treballant, i és quan aquests símptomes motors es fan més evidents que el tractament ja ha de ser una mica més invasiu que no pas a l'inici de la malaltia per continuar donant una funcionalitat òptima en totes aquestes persones en el seu dia a dia.
Però independentment de quan es detecti la malaltia, no hi ha solució. És a dir, no és allò de dir si la detectem en fases molt prèvies podem parar els símptomes.
No, exacte. El Parkinson no té cura. No? Els tractaments que hi ha són tractaments paliatius per tractar aquesta simptomatologia. Els tractaments més, és com et deia abans, no? Els 5-7 primers anys de la malaltia hi ha molt bona adherència en el tractament, on els usuaris poden continuar a fer la seva vida normal, i llavors hi ha tractaments més invasius, com la bomba de pomorfina o l'estimulació cerebral profunda, que són tractaments molt més invasius quan els símptomes motors ja s'han fet molt més evidents i aquí ja sí que s'ha de fer tractament més específic.
I llavors aquests símptomes concrets ajuden? És a dir, realment es nota un canvi en el fet de fer aquests tractaments més invasius o no hi ha un canvi real en el pacient?
Home, poden ajudar a millorar la funcionalitat del pacient. Sí que no els solucionen, no es curen ni desapareixen, però sí que la seva funcionalitat pot millorar, sí, uh-huh. Un tractament paliatiu.
Les conseqüències de salut són arreu del cos, com passa amb l'Alzheimer, per exemple, que comença a desenvolupar-se en alguns aspectes i al final acaba afectant a tots els òrgans, o què és el que passa exactament?
Bueno, la malaltia del Parkinson, bàsicament el problema més evident és el nivell motor. Sí que és veritat que, per exemple, no, un dels aspectes més específics del Parkinson és el problema de que a vegades molts pacients no poden empassar. Llavors, és el que s'anomena disfàgia. Llavors, sí que pot generar problemes amb pneumonia, no? I les hospitalitzacions solen ser bastant més llargues amb un pacient amb Parkinson que no pas amb un pacient amb un altre tipus de patologia. Per tant, sí que hi ha associada altres malalties que també poden afectar.
Era una manera de preguntar-te si la gent es mor de Parkinson o acaba veient la seva vida molt, molt, molt i molt reduïda, però mantenint la vida.
Bueno, és com dèiem, no? Quan passa l'Alzheimer, ningú es mor d'Alzheimer, sinó que es mor d'alguna patologia derivada, i amb el Parkinson passa el mateix. Passa uh-huh. el mateix que...
Per tant, també hi ha aquesta situació, no? Que el propi cos també va perdent les seves funcionalitats, no?
Correcte, sí.
De tots aquests símptomes que explicàvem, no? Que s'estenen arreu del cos i arreu de tot el sistema, no? D'allò que es veu més, no? Uh-huh. Segurament. Quins són els que viuen pitjors els pacients per la vostra experiència, per aquest tracte del dia a dia, aquesta part de neuropsicologia, no, que feu des de l'Avant? Quin és el que el pacient viu amb més angoixa o amb més intranquil·litat?
Els símptomes pitjors que pot viure el pacient són els símptomes motors, no? El fet de veure's que una acció que la podia fer abans amb una certa rapidesa, doncs que s'ha vist alentida. O bé el fet de no poder caminar, d'utilitzar un caminador per poder seguir una marxa correcta. Si ha patit alguna caiguda. També són pacients que a nivell de comunicació tenen una parla molt fluixeta i a vegades els es costa molt entendre, no? Tant a comunicació oral com a comunicació escrita. Tenen una escriptura també molt petita, el que es diu microescriptura. Per tant, a l'hora de comunicar-se amb altres persones també veuen afectada fins i tot la sociabilització, no? Podríem dir.
Per tant, absolutament multifactorial, no?
Multifactorial, l'afectació. Totalment.
Hi ha algun estigma associat a allò que a vegades aprofitem, no, els dies mundials per explicar aquesta part divulgativa que estem fent, però també per la lluita contra aquells estigmes que segurament els fan encara la vida més difícil, no?
Del Parkinson encara se sap poquet, i a nivell social també sí que cal fer molt camí encara per recórrer, no?, per tenir tota la informació i la informació correcta, perquè a vegades associem sempre un Parkinson, el que dèiem abans, amb algú que tremola i ja com que ho deixem molt estigmatitzat en aquest aspecte. Però tot i així, com dèiem abans, no?, una persona pot ser diagnosticada amb malaltia de Parkinson i ser com tu i jo, no? Vull dir, no tenir cap símptoma evident i, per tant, poder tenir la seva vida normal, com fins ara. Per tant, no s'ha de treure una mica aquest estigma d'un Parkinson amb tremolors, sinó que ja és molt més enllà la malaltia de Parkinson.
Clar, hi ha la part també, entenc, que explicaves ara, no?, que deies, hi ha aquesta part de l'infradiagnòstic, no?, però cada vegada diagnostiquen els casos abans. Això vol dir que actualment a quina edat es pot diagnosticar ja un Parkinson? A partir de quina edat podem saber que el que ens està passant ens portarà a una situació concreta?
La majoria de casos de Parkinson que es diagnostiquen ara són majors de 65 anys. Concretament, un 2% de la població té més de 65 anys diagnosticada amb Parkinson. Un 4% de la població en té 80, més de 80. I llavors parlem d'un altre 15% de la població que són persones més joves de 50 anys. Per tant, aquí ja són components més genètics que formarien part del diagnòstic de la malaltia.
Perquè pot ser hereditària? És a dir, si nosaltres tenim familiars que pateixen el Parkinson, ho hem de tenir en compte?
Pot ser hereditària, tot i que no és el més freqüent. Només un 5-10% dels casos són hereditaris. En el cas de que hi hagi un familiar amb Parkinson, ho podríem tenir en compte, però bueno, és allò de tenir aquella llumeta encesa, però tampoc preocupar-nos en excés, no?, perquè és una malaltia hereditària, en el cas que sigui una forma familiar que ho tingui la malaltia. Sí.
Persones més joves de 50 anys que se'l diagnostica un cas de Parkinson, entenc que en aquests casos l'atenció psicològica d'aquests pacients ha de ser molt important, no?, perquè encara que en aquest moment et trobis bé, segurament tens la sensació de tenir l'espasa de Damocles damunt del cap tota l'estona, no?
Exacte, perquè és com dèiem abans, no? Tothom, la malaltia de Parkinson, saps més o menys què significa i com pot evolucionar. Per tant, si et diagnostiquen Parkinson amb 50 anys, estàs en plena edat laboral, no? Tens la teva família, per tant, et trenca molts esquemes o molts objectius que pots haver fet a la llarga. Per tant, toca replantejar moltes coses i a nivell emocional s'ha de fer un acompanyament important per poder tenir una acceptació de la malaltia d'una forma el més sana emocionalment possible.
Perquè, clar, entenc que més en aquests casos, o en tots, no?, a tu et diagnostiquen el Parkinson a un estadi i no sé si es pot fer el càlcul de quan es desenvoluparan els símptomes més greus. És a dir, el facultatiu et pot dir, mira, t'acabem de diagnosticar això, tens 10 anys per viure amb tranquil·litat i a partir dels 10 anys et poden començar a passar coses, o no ho sabem, això?
No ho sabem. Cada persona evoluciona d'una forma diferent. Hem dit que no, que és una malaltia que és crònica, això sí que ho sap cada pacient, no?, que no hi ha cura de moment. Però, clar, al ser progressiva, cada persona anirà desenvolupant els símptomes a un temps o a un altre, no? I llavors, sí que, evidentment, que els símptomes motors hi són presents en la majoria dels pacients, però el temps exacte en el qual es presentaran aquests símptomes, això ja és més elàstic concretar-ho.
De tractaments, parlàvem abans al principi, un cop es diagnostiquen, quins són els tractaments que es posen damunt la taula?
El tractament ha de ser multifactorial. Per una banda, tindrem els tractaments farmacològics pròpiament dits, no?, que són els que millor actuen en l'inici de la malaltia, i un cop es desenvolupen els símptomes motors més invalidants, ja parlem de tractaments més invasius, no?, com hem comentat abans. Però, per altra banda, cal combinar-ho, i és molt important fer-ho amb els tractaments no farmacològics, teràpia de logopèdia, fisioterapeuta, neuropsicologia, teràpia ocupacional, no?, per continuar donant una funcionalitat en aquestes persones i que la seva qualitat de vida sigui el més òptima possible.
Perquè sí que s'ha demostrat que fent tota aquesta atenció de forma, entenc, com la que feu a la banda amb la logopèdia, tot això que explicaves, sí que realment ajuda que els símptomes apareguin abans o que es puguin contrarrestar d'alguna manera?
Exacte, sí. Amb la combinació dels tres tractaments, tant el farmacològic com el no farmacològic, el que ajudem és a intentar mantenir controlats aquests símptomes i ajudar a prevenir el màxim possible l'avenç d'aquesta malaltia d'una forma molt més progressiva.
Clar, recordo suposo que devia ser l'entrevista l'any passat o l'anterior, no?, quan parlàvem, segur que de l'any passat, que parlàvem dels efectes que havia tingut la pandèmia, no?, en els pacients de Parkinson. Recordo la teva companya que ens acompanyava aquell dia de la banda, deia que havien demostrat, no?, aquest any de pandèmia, havia demostrat la importància d'aquests tractaments no farmacològics, no?, veient-se una recaiguda molt important dels pacients, un descens molt important de les possibilitats, no?, que estaven tenint aquests pacients i una evolució més ràpida del Parkinson. També entenc que d'altres patologies neurodegeneratives entenc que devien anar a la línia, no? En aquest sentit, s'ha pogut recuperar el terreny?
quan, sí que és veritat, no? Quan els pacients amb Parkinson concretament, que és el que ens ocupa ara, després de la pandèmia van tenir una davallada important, no? Des de que a nivell motriu, doncs, estaven un cop més bloquejats, no podien caminar tan bé. Llavors, és clar, aquestes patologies un cop ja estan assentades, diguéssim, és molt difícil recuperar-les. I el que vam haver de fer, doncs, és intentar reconduir el màxim possible i almenys partir del punt de partida on ens trobàvem en aquell moment per intentar que això no evolucionés cap a algo pitjor.
Però, diguéssim, el terreny de fer marxa enrere era molt complicat, no?
És complicat. Fer marxa enrere en una malaltia neurodegenerativa és molt complicat. L'objectiu és el manteniment, sobretot.
I pel que fa a les qüestions pròpies d'aquest terreny recuperat ara en aquest 2021, que ha estat relativament normal, i aquest 2022, que l'estem començant encara amb més normalitat, heu pogut fer les activitats que teníeu previstes de forma habitual, per dir-ho d'alguna manera, recuperant les teràpies de grup, etc.
Sí, ara aquest any ja s'han pogut recuperar el que tenim a l'avant, és el programa específic del Parkinson, el que anomenem el PEP, que on els usuaris venen a dos cops per setmana a fer una hora de logopèdia, una hora de neuropsicologia, una hora de teràpia ocupacional i una hora de fisioteràpia. I, bueno, s'han pogut recuperar, no? Venen dos cops per setmana, dues hores cada dia, i de forma presencial ho hem pogut anar fent durant tots aquests temps, no? És molt important per ells, per això, continuar mantenint la funcionalitat, tant per ells com per les seves famílies. També són molt importants.
Clar, perquè entenc que la cura d'aquestes persones durant la pandèmia també devia ser complexa, no?
Exacte. Pensa que el que recomana, no, és que un pacient amb Parkinson doncs continuï mantenint la sociabilització, continuï mantenint un exercici, no, un esport rutinari. Per tant, en aquell moment es va aturar tot. Era totalment el contrari a les recomanacions que se'ls havia de fer. Llavors, és clar, les famílies també al veure que aquesta malaltia anava progressant, era molt difícil contenir, no? Veure que el teu familiar doncs va fent coses que no feia fins ara, que van pitjorant i que no pots fer res al respecte com ho estaves fent fins ara.
Parlàvem ara de les famílies, l'atenció a les famílies també la feu des de l'avant, també hi ha alguna mena de seguiment i d'explicació, suposo, també a l'entorn, no?, del que pot passar, de com es pot anar desenvolupant, perquè al final conèixer segurament ens bloqueja en un moment, però també ens deu ajudar, no?
Exacte, sí, a l'avant tenim el grup d'ajuda mútua per familiars de pacients amb Parkinson, on el que es fa és un cop cada 15 dies es reuneixen, doncs, els familiars d'aquests pacients i es fa un suport psicològic en el seu dia a dia, no? Es comparteixen experiències, es parla, sociabilitza una miqueta, sobretot és un espai de desfoc, no? De alleugeriment i d'emocional, bàsicament.
Mm-hmm. Què és el que més els costa a les famílies d'assumir el diagnòstic?
Acceptar-lo. L'acceptació i saber que aquest diagnòstic no té cura i la incertesa de cap on anirà i ara què, no? Ara què passarà, què haig de fer? I sobretot el fet de que vas veient que el teu familiar, doncs, va desenvolupant una sèrie de símptomes als quals no pots parar i bueno, això crea molta, molta frustració.
No sé, en l'àmbit de la recerca, a l'entorn d'aquestes malalties, quins camins s'està seguint, no? Quins àmbits s'està treballant? Suposo que el més important deu ser intentar localitzar una cura, no?, per aquesta patologia, com en d'altres neurodegeneratives, no? Sí. Però en aquesta línia, cap a on s'està caminant?
Clar, a la línia d'investigació, una de les línies d'investigació principals és trobar les fases més preclíniques i prodròmiques d'aquesta malaltia, no?, per tal de poder aconseguir fer un diagnòstic el més precoç possible i així poder donar tractaments neuroprotectors a aquestes persones, no?, perquè no desenvolupin la sintomatologia de forma tan evident i progressiva. Per altra banda, també nous tractaments, factors i mecanismes predisposats a patir la malaltia, totes aquestes línies d'investigació, per sort, continuen obertes i, de fet, doncs, hi ha bastantes troballes i avenços a dia d'avui que s'han pogut aconseguir.
Mm-hmm. Des de l'avant treballeu en alguna línia de recerca, encara que sigui, doncs, de la part més de neuropsicologia, no?, per veure com abordar, com treballar. Entenc que segurament a cada pacient és un món i segurament s'ha d'abordar cada pacient des d'un punt de vista diferent, però no sé si és una cosa que també us ocupa.
No, com bé dius, no? Cada pacient és un món i els plans que es fan són individualitzats i s'intenta fer el més individualitzat possible. Actualment no tenim cap línia d'investigació oberta concretament amb aquesta malaltia, no, intentem una mica estar al dia de tot, no?, i poder oferir el màxim servei possible i el millor possible amb ells perquè continuen tenint aquesta funcionalitat, però en línies d'investigació com a tal no n'hi ha.
Per acabar, se'ns acaba el temps ja, Anna, però et volia preguntar si heu preparat algunes activitats avui en el marc del Dia Mundial del Parkinson, si teniu la intenció de fer algunes propostes des de Sabadell en el marc d'aquesta jornada.
Bueno, com sempre, no?, intentar sensibilitzar la ciutadania, conèixer una mica més el que és la malaltia del Parkinson. Sí que vam fer una cursa fa pocs dies, concretament va ser a Terrassa per això, però bueno, el més important és intentar donar a conèixer la malaltia, sensibilitzar la ciutadania i que, bueno, que una mica de suport.
Doncs aquestes línies, doncs, també per explicar a la ciutadania, al final el que hem intentat fer també avui amb aquesta conversa al Cafè de la Ràdio, intentant explicar, doncs, què és exactament el Parkinson, com dèiem, aquesta malaltia, doncs, que no es val a dir el que ens diuen les xifres, no? Una de cada 100 persones majors de 60 anys la pateixen i es calcula que l'any 2030 hi haurà arreu del món 12 milions de persones patint aquesta patologia. Per tant, aquesta difusió i aquesta informació que s'aborda en el marc del Dia Mundial del Parkinson, que és de fet avui, perquè és quan es recorda el naixement de la figura de James Parkinson, que és qui va descobrir la patologia. Es va morir sense posar-li nom, per dir-ho d'alguna manera, i el nom se li va posar posteriori, doncs reconeixent tota aquesta tasca de recerca. Anna Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la neuropsicòloga de l'Avant, haver-nos posat una mica damunt la taula a l'entorn de tot el que sabem al voltant del Parkinson i sobretot quedant-nos amb aquest infradiagnòstic important que tenim amb aquesta patologia. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.